Harris i Donald Trump s'enfronten cara a cara aquesta matinada en un debat que pot ser decisiu. El podreu seguir en directe aquí, a Catalunya Ràdio, amb una programació especial a les 3 de la matinada amb Ricard Ostrell. I per escalfar motors connectarem amb el nostre corresponsal Francesc Garriga, un dels periodistes que el podran seguir des de la seu on es realitza. I atents al que farem a la segona hora del Catalunya Nit, a partir de les 11, perquè analitzarem els debats electorals des del punt de vista dels polítics que hi participen, amb l'expresident Artur Mas, també des de la perspectiva dels assessors, amb l'expert en comunicació, Enric Marín, i també des de la posició dels encarregats que funcioni com a programa de televisió i de ràdio, amb Xavi Rossinyol, que ha dirigit els últims que s'han emès per TV3 i Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit.
M'adreço a tots i a totes vosaltres per primera vegada com a president de la Generalitat de Catalunya per desitjar-vos una bona diada.
Salvador Illa advoca per una diada que coneixi tota la societat en el seu primer discurs de l'11 de setembre. En repassarem els aspectes més importants i connectarem en directe amb el Fossar de les Moreres, on hi tenim la nostra unitat mòbil. Una diada a la qual Esquerra Republicana arriba immersa en una crisi profunda. Avui l'exdirector de comunicació, Tolo Moya, ha parlat al matí de Catalunya Ràdio. Ha dit que és un cap de turc.
Si sortia realment en el que hi havia, doncs era pitjor pel partit i llavors vam buscar un treballador del partit, un càrrec tècnic, sense posició política.
Demà sonarà molt l'himne. Avui l'han interpretat d'aquesta manera els escolanets de Montserrat al Parlament en l'acte d'entrega de la medalla d'honor al monestir. Però fora no hi ha hagut tanta calma. Un grup de víctimes de pederàstia s'han mostrat indignades.
Si els sacerdots han abusat de forma generalitzada i sistemàtica i els bisbes i els responsables religiosos han encobert, és perquè el poder públic, els polítics, han mirat cap a un altre costat, com ara està fent el Parlament de Catalunya.
Més de la meitat dels oncòlegs europeus pateixen l'anomenada síndrome de l'esgotament professional. És evident que tenen una feina delicada. En parlarem amb una oncòloga que ens pot fer una diagnosi de per què els passa, però també de què hauria de canviar per millorar la seva situació. El Festival de Sitges ha anunciat avui els seus plats forts. L'oscaritzat Geoffrey Rush rebrà el gran premi honorífic d'un festival de cinema fantàstic que inaugurarà el director de Traffic, Ocean's Eleven, Steven Soderbergh. I ja tenim aquí amb nosaltres una persona que li hem fet un encàrrec. Al final del Catalunya Nit li preguntarem què ha après escoltant-nos avui. D'entrada, una pista. És la millor d'Europa en la seva especialitat i l'han arribat a clamar al Madison Square Garden de Nova York. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Primer missatge institucional de Salvador Illa com a president de la Generalitat, el primer no independentista des dels últims 12 anys. Ha reivindicat que Catalunya és i ha de ser un projecte col·lectiu que vinculi tothom sense distincions, ha dit. El discurs l'ha fet des del pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, davant del bust de l'expresident Josep Tarradellas, per reivindicar la seva figura, capacitat de diàleg i perseverància. Ho ha seguit des de Barcelona la Núria Oriol. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ella ha situat la diversitat com a fortalesa del país i la recuperació de l'excel·lència dels serveis públics com una prioritat, Núria.
Doncs sí, posa en valor Catalunya com a terra d'acollida i solidària i referma la necessitat que torni a ser exemplar en aquest terreny perquè pel president no es pot tancar els ulls a la realitat del fenomen migratori.
Es tracta d'una emergència global fruit de la desigualtat al món i que cap país pot resoldre tot sol. Catalunya sempre ha estat terra d'acollida i terra solidària i ara tornarà a ser exemplar. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tothom que ve a millorar Catalunya és català, amb els mateixos drets i amb els mateixos deures que tenim tots nosaltres.
I una altra gran prioritat pel futur, pel president, recuperar l'excel·lència dels serveis públics.
Tinc la plena convicció que una nació pròspera i justa per a tothom es construeix de debò a les aules, als centres d'atenció primària, a les biblioteques, als casals de la gent gran i als carrers i places d'uns barris segurs. Per això és tan important que els serveis públics de Catalunya recuperin l'excel·lència que els ciutadans i les ciutadanes us mereixeu. Atendre aquesta prioritat ens farà millors com a país.
En el seu primer missatge per la diada de l'11 de setembre també ha volgut tenir un record per les víctimes de l'atemptat de Nova York del 2001 i per la comunitat xilena per l'aniversari de la mort de Salvador Allende, símbol, diu, de la defensa de la democràcia.
Doncs en paral·lel a aquest discurs de Salvador Illa, com és tradicional, la vigília de la diada, desenes de persones han passat, i potser, ho sabrem de seguida, encara hi estan passant, pel fossar de les Moreres de Barcelona, un lloc simbòlic que des de fa anys acull, sobretot, manifestants, entitats i partits independentistes. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Ricard Luque i l'Àlex Giral Robert. Àlex, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, ja saps que aquí ens agrada començar pel principi.
Sí.
Explica'ns per què s'escull el fossar de les Moreres com un dels punts des d'on es dona el tret de sortida a l'11 de setembre.
Sí, doncs, com a resum ràpid, perquè aquí sota el que ara és una plaça empedrada, tocada a la Basílica de Santa Maria del Mar, hi ha les restes de combatents del bàndol dels austriacistes, militants morts a mans de les tropes borbòniques durant el setge de Barcelona del 1714. Per tant, una ubicació carregada de simbolisme catalanista. Després de la Guerra de Successió, el lloc va caure força en l'oblit i el va recuperar el poeta Frederic Soler, Pitarra, que s'hi va referir en els versos d'un poema que ara estan plasmats al monument que presideix aquesta plaça i que l'encapçala una flama que a priori està sempre encesa. D'aquí també que aquest sigui el punt de trobada de diverses marxes de torxes que es fan aquest vespre, avui dia 10 de setembre. I els versos en qüestió, Manel, no me n'oblido, que són: el fossar de les Moreres, no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor.
Molt bé, doncs ara que ja ens has ubicat, quin és l'ambient que hi ha i que hi ha hagut avui aquí?
Sí, ara la cosa ja ha anat una mica de baixada. De fet, més d'un manifestant ens ha explicat que és un dels últims anys, diguéssim, on s'han pogut veure menys gent, però tot i així no hi han faltat gegants, hem vist gralles, torxes, cants dels segadors i també diverses persones que anaven caracteritzades, vestides dels soldats, les restes dels quals descansen aquí sota aquesta plaça. Ara bé, si fa 2 anys, no sé si ho recordaràs, Manel, hi va haver polèmica per la xiulada i els crits de botiflers i traïdors dedicats a les comitives d'Esquerra, sobretot, però sí, també de Junts. Aquest cop, de controvèrsia i de moments de tensió també se n'han viscut.
Tan fàcil que és d'entendre que 12 de setembre
Era el moment en què l'esquerra independentista, entre d'altres moviments com Arran, que estan dins de la CUP, han rebentat l'acte d'Aliança Catalana aquí al fossar. La Brimó han actuat per separar els dos grups, sobretot per reduir l'esquerra, i han fet un cordó sanitari, un cordó policial, volem dir, durant els parlaments del partit d'extrema dreta. Més enllà d'això, ara encara estem a l'espera de la intervenció de Jordi Turull, de Junts, que en principi està agendada per 11:15, i l'arribada també de la comitiva d'Esquerra Republicana, en aquest cas formada pel diputat al Parlament Jordi Alberti, la regidora de Barcelona, Montse Benedí.
Molt bé. Això és el que està passant avui. És una jornada pròleg, podríem dir. Mm-hmm. Demà, durant la diada, quins són els punts més importants de l'agenda?
Sí, mira, doncs com sempre el dia arrencarà a les 9 amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona, amb el president Illa, un reguitzell també de consellers i el reguitzell habitual de partits i entitats de la societat civil que fan aquestes ofrenes. També al llarg del matí, sobretot, hi haurà centenars d'actes de commemoració a ciutats i pobles d'arreu de Catalunya. En clau independentista, un dels primers actes serà l'acte central d'Òmnium Cultural, que és a les 12 del migdia, un dels pocs que aconsegueix representació de tots els partits independentistes. Això serà a l'Arc de Triomf de Barcelona. I a les 4 de la tarda arrencaran 4 de les 5 manifestacions convocades per l'Assemblea i les principals entitats independentistes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Tortosa, la cinquena, és a Girona, ho farà 3/4 d'hora més tard. El lema d'aquesta mobilització és Tornem als carrers, independència. Manel, a tu no sé si t'agraden els ginestals, els escoltes habitualment?
Doncs no els tinc molt sentits, però va, diguem que m'agraden, si no quedarem aquí molt malament.
T'anava a dir, doncs demà tens l'oportunitat d'estrenar-te, o si no has anat a cap concert, perquè a 6:45 de la tarda els tindrem a ells, el Ginestar, a l'Arc de Triomf de Barcelona, al mateix escenari d'Òmnium, juntament amb Al·lèrgiques al Polen i Flashy Ice Cream, que és la festa per la llibertat. I finalment tancarà aquesta jornada d'actes, l'acte institucional de les 10 de la nit a les Fonts de Montjuïc.
Molt bé, i a les 10 de la nit aquí ho explicarem tot plegat. Moltíssimes gràcies, Àlex, en directe.
A tu.
Bona nit.
A tu, fins ara.
Catalunya nit.
Les 10 i 11 minuts, el jutge Llarena confirma que no amnistia Puigdemont, Comín ni Puig i els deixa un pas de poder recórrer el cas al Constitucional. Natàlia Ramon.
Com era d'esperar, l'instructor de la causa del procés al Suprem ha tombat els recursos dels 3 processats en qüestió i de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que també demanaven al magistrat que reconsiderés el seu rebuig a la mesura de gràcia. Ara les parts poden recórrer la decisió a la sala de l'alt tribunal presidida pel jutge Marchena i, després de la seva més que previsible negativa, tindran l'opció de portar el cas al Constitucional. L'òrgan de garanties, per cert, comença demà a debatre sobre el primer recurs que li ha arribat de la llei, provinent precisament del Tribunal Suprem.
I Esquerra Republicana continua oberta a la batalla interna provocada per les campanyes paral·leles impulsades d'amagat des del partit, com ara els cartells que denigraven els germans Maragall. L'exdirector de comunicació, Tolomoya, a qui la direcció en fa responsable, s'ha defensat i en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ho ha negat i ha acusat els dirigents d'Esquerra de voler tapar la seva responsabilitat. Martí Ferrero, Moya se sent un cap de turc.
Sí, perquè nega ser el coordinador de la xarxa de militants que organitzaven les campanyes de contrainformació i ha implicat Sergi Sabrià, exdirigent del partit, com la persona que els tutelava. Moya, a qui Esquerra va despatxar i expedientar, ha acusat la direcció dels republicans d'utilitzar-lo com a cap d'esquella per expulsar-se les culpes.
Sempre dic que m'acusen perquè si surten els noms dels implicats i responsables, el problema era més gran. I per això hem buscat un cap de turc i s'està veient ara. Jo crec que si sortia realment en el que hi havia, doncs era pitjor pel partit i llavors vam buscar un treballador del partit, un càrrec tècnic, sense oposició política, i això és el que he defensat sempre.
I a la mateixa línia acusa els dirigents republicans d'haver enredat Ernest Maragall sobre l'autèntica autoria dels cartells denigrants contra ell i el seu germà, l'expresident Pasqual Maragall.
Amb Maragall no he parlat de res. I, de fet, crec que l'han mentit.
Que l'han enganyat?
Sí. Crec que l'han enganyat.
Qui?
Doncs els responsables de tot això.
Moya portarà el cas als tribunals, però no estriparà el carnet de militant d'Esquerra perquè la investigació interna pugui continuar oberta i no es tanqui en fals.
I l'estructura que emparava aquestes campanyes paral·leles dins d'Esquerra ha disparat la guerra oberta entre els sectors de Marta Rovira i Oriol Junqueras.
Sí, més encara després de les últimes revelacions del Matí de Catalunya Ràdio sobre com la secretària general les havia acabat normalitzant. Rovira n'ha fet responsable a Junqueras i l'ha acusat de guerra bruta per guanyar el Congrés dels Republicans del novembre. Sí, com sigui, avui els dos sectors han continuat llançant-se els plats pel cap. Sentim Marc Eloi, de la candidatura pròxima a Rovira, i ara Estubau, de la llista que dona suport a la reelecció de Junqueras.
Fem un flac favor esbombant-ho a la llum pública i em sembla que l'únic motiu per fer-ho és que algú té uns interessos en tot això.
Deixem-nos estar de lluites feticides i caïnistes que no ens porten enlloc i si algú té alguna acusació important a fer, que ho faci en els òrgans que el partit té per aquestes qüestions.
Tots dos han passat pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs tampoc hi ha tanta unitat com semblava que hi havia entre els presidents autonòmics del PP sobre el finançament. Dos dels pesos pesants del poder autonòmic popular, els presidents valencià i andalús, han rebutjat la proposta de la seva homòloga madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, de no reunir-se amb Pedro Sánchez per parlar de finançament. Rafael de Ribot.
Doncs tot el contrari, Manel. El valencià Carlos Mazón i l'andalús Juan Manuel Moreno Bonilla han deixat clar que quan Sánchez els convidi a reunir-s'hi, ho faran. Sentim-los tots dos.
Pues claro que los hablaré, si tiene a bien el señor Sánchez llamarme. El otro día me preguntaban, algún presidente autonómico no lo veía como yo, pero yo esto lo tengo claro, ¿no? Si el señor que te debe 3.000 millones de dependencia te llama, pues tú vas.
Aquest posicionament xoca amb el document que divendres van subscriure tots els presidents autonòmics del PP al costat d'Alberto Núñez Feijóo. Allà s'apuntava que de finançament només se'n parlaria en fòrums multilaterals on hi siguin representades totes les comunitats autònomes i no bilateralment. Era la resposta que el PP va donar al pacte per negociar un finançament singular per Catalunya.
Gràcies, Rafael. Amb aquesta informació ens has portat fins a un quart d'11 de la nit. El Congrés dels Diputats instarà el govern espanyol a reconèixer l'opositor Edmundo González Urrutia com a president electe de Veneçuela. La iniciativa del PP s'aprovarà demà després de constatar-se que amb els vots del PNB tindrà els suports necessaris per imposar-se al bloc d'esquerres que veuen la proposta com un brindis al sol. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
A les portes del Congrés era el clam de centenars de manifestants.
Que le pido al gobierno de Pedro Sánchez que, por favor, que acepte a Edmundo González como nuestro presidente.
Pues que se moje un poquito el señor Sánchez y que reconozca que hemos ganado.
Mentre dins a l'hemicicle es debatia la moció del PP per exigir al govern espanyol el reconeixement de l'opositor veneçolà, exiliat a Madrid gràcies a l'intermediació de l'executiu de Pedro Sánchez. Un gest insuficient per Cayetana Álvarez de Toledo, a qui la socialista Cristina Narbona ha demanat que no s'instrumentalitzi la crisi de Venezuela.
Ahora el señor Sánchez lo llama héroe y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo. A él y al pueblo que lo votó.
Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro.
La iniciativa s'aprovarà demà gràcies a l'anunciat suport dels nacionalistes bascos, que resumia així el seu portaveu Aitor Esteban.
Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, frente a la dictadura, frente al oscurantismo.
Sumant els vots del PNB, Coalició Canària, UPN, Vox i el PP, es constata que al Congrés hi ha una majoria de dretes a l'espera del que decidisca votar demà Junts, que avui no ha aclarit la seva postura. Amb tot, la iniciativa té un caràcter simbòlic perquè no obliga la Moncloa a canviar la seva postura, que, insisteixen, segueix sent reclamar al govern de Maduro la publicació de les actes electorals.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El Parlament ha entregat avui la medalla d'honor d'or al monestir de Montserrat en un acte envoltat de polèmica que les víctimes de pederàstia a l'Església han qualificat de violència institucional. Anna Alfonso.
Sí, quan ha recollit la medalla, el pare abat de Montserrat, Manel Gas, que ha reconegut errors en aquests 1.000 anys d'història.
En el llarg de 1.000 anys també es cometen errors, però tot ajuda a créixer si es reconeix i s'accepta i si això es fa amb sinceritat. Quantes coses no hauran passat que es podrien haver fet millor.
I el president del Parlament, Josep Rull, li ha recollit el guant.
Com a president del Parlament li vull agrair aquestes paraules valentes, perquè és obvi que en una trajectòria tan dilatada de 1.000 anys d'història no tots són llums i gestes. El monestir també ha viscut moments foscos.
A les portes de la cambra, mentrestant, víctimes d'abusos sexuals a l'Església protestaven per aquesta distinció. Sentim dos afectats, Miguel Hurtado i Jordi de la Mata.
Si els sacerdots han abusat i els responsables religiosos han encobert, és perquè el poder públic, els polítics, han mirat cap a un altre costat, com ara està fent el Parlament de Catalunya.
Que això no prescriveixi, que s'ho pensin dos vegades. No és fàcil d'obrir-me d'explicar la meva vida de tot lo putes que les he passat, perquè això no li passi a ningú més, a ningú altre criu.
Els comuns s'han negat a participar en l'acte pels casos d'abusos sexuals.
Moltes gràcies, Anna.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies.
Avui gairebé des de que ens hem despertat estem en una mena de compte enrere i cada vegada queda menys pel debat entre Kamala Harris i Donald Trump d'aquesta matinada. És el primer cara a cara entre els candidats demòcrata i republicà a la Casa Blanca i potser també l'únic de la campanya. És, per tant, un debat decisiu que se celebra, a més, en un estat clau, el de Pennsilvània, un dels que poden decantar la balança en les eleccions del 5 de novembre. És la primera vegada que veurem la candidata demòcrata en un debat presidencial, mentre que per a l'expresident republicà és el setè i arriba després de l'èxit davant de Biden. Tenim molts elements damunt la taula ara mateix. El debat l'organitza la cadena de televisió ABC, l'ABC, el centre de convencions de Filadèlfia, i allà hi ha el nostre corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Mira, ara deies compte enrere. 4 hores, 39 minuts. Ho té la ABC posat avui tot el dia per recordar a tothom que queda cada cop menys pel debat.
Si aquí s'està fent llarga l'espera, als Estats Units no m'ho vull ni imaginar, eh? Què s'espera dels candidats en aquest debat?
Doncs mira, d'entrada hi ha màxima expectació. Sóc com una sala de premsa immensa, no havia vist mai una sala de premsa tan grossa com aquesta, és una sala de convencions. Hi ha 1.000 periodistes acreditats i els que s'han quedat fora, de fet, quan recollíem nosaltres la nostra acreditació hi havia una colla de periodistes que encara estaven batallant perquè els deixessin entrar, i els que segur que hi seran Trump i Harris, i tots dos s'hi juguen molt, perquè la cursa electoral és ajustadíssima, i qualsevol detall pot fer-ho canviar tot. Harris busca utilitzar el debat per acabar de presentar-se al públic. Pot sonar estrany, perquè és vicepresidenta, però molts dels seus possibles votants creuen que la coneixen poc i la volen veure en acció. I avui és el dia. És un escenari per descobrir si se sap imposar, si es pot imposar a un Trump que sempre és difícil de dominar. Veurem, per tant, quina Harris hi haurà, si veurem la Harris fiscal o veurem una Harris més tranquil·la. En tot cas, semblaria que sortirà a l'atac. I quines coses? Avui les mirades sobre l'estat de la salut són sobre Donald Trump, l'home que havia fet campanya contra Biden d'aquesta qüestió. Doncs ara és ell qui és el vell de l'equació, qui és el que està més gran. L'hem vist les últimes setmanes embolicar-se de valent, argumentant amb dificultats quan la pregunta no estava prevista. Per tant, d'entrada, Trump, veure si està en forma. I després, quin Trump hi haurà? Es deixarà anar? Els seus assessors han intentat fer-li entendre que no pot seguir els seus instints, atacar Harris de forma descarnada perquè se li pot escapar algun atac masclista o racista, que és el que fa habitualment en campanya. Això, diuen, tindria una òptica molt dolenta per ell. Per tant, veurem quin Trump hi ha. Fins ara Trump no ha sabut trobar el fil argumental per criticar Kamala Harris, més enllà de pintar-la com una dona massa d'esquerres comunista. Per tant, veurem si aquesta nit troba aquest fil, en tot cas, Harris i Trump, davant d'un moment que pot ser decisiu en aquesta campanya.
Sí, l'últim ho va ser i molt. Avui tornem a tenir, això sí, normes molt estrictes, en aquest debat. Com funcionarà?
Sí, mira, el debat l'organitza, com deies, la cadena ABC. Durarà 90 minuts i hi haurà dues pauses per la publicitat. El moderen el presentador del Telenotícies més vist del país, David Muir, i també Lindsay Davis, que és una periodista que és presentadora del canal, el cap de setmana fa un informatiu també. Es fa a Filadèlfia, és una ciutat, la principal ciutat de Pennsilvània, és un estat frontissa, i es fa en un lloc emblemàtic. Nosaltres som al centre de convencions, però el debat en si no se celebra aquí, se celebra al costat, que hi ha el National Constitution Center, que és on es va gestar la Constitució nord-americana, i això és una mena de complex públic, on s'hi fan debats, s'hi fan actes. Avui s'hi celebrarà aquest acte. Els candidats no poden dur res a sobre, només un bolígraf, un bloc de notes i una ampolla d'aigua, però no poden portar res preparat, res escrit, cap document, cap artilugi, cap objecte. No s'han avançat temes ni possibles preguntes, i l'acte es farà sense públic i els micròfons se silenciaran quan el candidat no tingui torn de paraula, així que no hi hauria d'haver interrupcions.
Un debat que tindrà molt seguiment als Estats Units, evidentment, però qui el vulgui seguir aquí a Catalunya o des d'on vulgui, però amb comentaristes de primera categoria i en català, també ho podrà fer, Francesc, avui programa especial a partir de les 3 de la matinada, tu colze a colze amb Ricard Ostrell, eh?
D'aquí 4 hores, 35 minuts i 28 segons començarà aquest especial de Catalunya Ràdio. Per tant, sincronitzem rellotges, sigui matinada per a vosaltres, la tarda o la nit, com aquí a Filadèlfia, en directe per Catalunya Ràdio, en català, amb el Ricard Ostrell a Barcelona, amb l'Antoni Bassas i la Núria Ribó, que són excorresponsals als Estats Units, que ho coneixen bé el país, i també amb les veus de la politòloga i professora de Georgetown, Laia Balcells, ella des de Washington, i també el Gustau Alegret, que és un periodista català que fa molts anys que és a Washington i que ens ajudaran no només a seguir el debat, que el podrem escoltar en català, sinó també a analitzar quines conseqüències pot tenir quan tot just falten 8 setmanes, Manel, 8 setmanes per les eleccions americanes.
Sí, sí, això ho tenim a tocar. Recomanem, per tant, a tothom que us escolti, perquè pinta molt bé tot el que has explicat. Demà cadascú a la feina que tiri com pugui, ja ens unirem fent.
No, però si demà és festiu, a més, per
exacte,
molts.
És veritat, tant, a més, és veritat, és veritat. Allargueu, tens tota la raó, veus? Allargueu. Jo, com que he de treballar, ja n'hi pensava.
Allargueu,
i deixa'm dir també que per fer l'espera allò més interessant, nosaltres a la segona hora avui del Catalunya Nit, ja saps que aquesta temporada anem fins a la mitjanit, hem organitzat aquí una taula. Ens posarem
sí,
una
sí,
mica...
Sentit. M'encanta, eh?
Sí, una mica la pell de cada actor, eh? Artur Mas en el paper de debatent, Xavi Rossinyol com es dirigeix un programa de televisió i Enric Marín en el paper dels assessors. Per tant, us fem aquí una mica... anem escalfant la jugada per quan entreu tu i el Ricard, d'acord?
4 hores, 33 minuts per al debat electoral.
Doncs som-hi, molt bona nit i
adeu,
fins
adeu.
Després. Adeu, nosaltres saltem de ciutat. I atenció al que explicarem ara mateix. El govern britànic ha decidit alliberar milers de reclusos abans d'hora per descongestionar els centres penitenciaris. A les presons, segons les últimes xifres, hi havia més de 85.000... No, perdó, de 88.500 interns. Diuen que això és una xifra rècord i que no pot seguir sent així. Ens ho explica des de Londres la Colla Ballester Brumós.
La presó de Pentonville, a Londres, funciona a més del doble de la seva capacitat. Rates, pudor d'excrements, paneroles i cel·les amb sobreocupació. Aquestes són les condicions per uns reclusos que en la majoria dels casos estan en presó preventiva. Pentonville es va construir el 1842 i l'estructura no ha canviat gens des de llavors. Ara és un cau de violència, amuntegament i autolesions. Seydrui, agent penitenciària, diu que mai ho havia vist tan malament.
L'afiliació a les bandes, els problemes de les bandes, són les principals raons per les quals tenim tanta gent a la presó. Acabem intentant aturar-los. Només intentant aturar la baralla, així és com em vaig trencar els dos canells.
El sistema penitenciari està al límit i el govern assegura que no ha tingut cap més opció que alliberar uns 2.000 reclusos a Anglaterra i Gales, i en vindran més. Des de l'inici dels 90, el nombre de presos s'ha duplicat. En comparació, n'hi ha el doble que Espanya i el triple que Alemanya. El col·lapse als jutjats, sentències més llargues i la falta d'edificis nous en són les causes destacades. Es calcula que un de cada 4 presos alliberats reincidirà en un any.
Doncs el Regne Unit, els Estats Units, França i Alemanya han anunciat noves sancions contra l'Iran pel seu suport militar a Rússia. Sancions especialment dirigides al transport aeri. També la Unió Europea estudia un conjunt de mesures que haurà de ser acordat unànimament per tots els estats membres. Vicent Mifsud.
Els països que hi han confirmat les sancions acusen l'Iran d'haver lliurat míssils balístics a Rússia per atacar Ucraïna. La primera ha estat revocar els acords sobre transport aeri. Anthony Blinken, secretari d'Estat nord-americà.
Desenes de militars russos han estat entrenats a l'Iran per utilitzar el sistema de míssils balístics d'abast proper, Fatah-360, que té un abast màxim de 120 quilòmetres. Ara Rússia ha rebut enviaments d'aquests míssils balístics i probablement els farà servir d'aquí unes setmanes a Ucraïna.
L'Iran nega aquestes acusacions i les qualifica de mentida per encobrir el suport armamentístic que aquests països donen a Israel per cometre un genocidi a la Franja de Gaza. A banda d'això, les últimes hores, Ucraïna ha atacat Rússia amb drons, alguns dels quals han arribat a la regió de Moscou. Una persona ha mort i 3 més han quedat ferides. I Rússia ha bombardejat també amb drons i míssils diverses regions ucraïneses. Els projectils han causat 3 ferits i han malmès diversos edificis residencials.
Moltes gràcies, Vicent. Pràcticament 2:15.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Aquest divendres comença a Barcelona el Congrés Europeu d'Oncologia. Allà, com és habitual, es parlarà sobre els últims resultats de la investigació sobre el càncer, però la trobada també servirà per analitzar el dia a dia de la feina dels professionals d'aquest sector. I avui hem conegut unes dades que ens indiquen que més de la meitat dels oncòlegs europeus pateixen l'anomenada síndrome de l'esgotament professional, l'anomenat burnout, està cremats. Per això en volem parlar d'aquesta qüestió aquí al Catalunya Nit amb una professional de l'oncologia que en realitat ja és una vella amiga del programa, que és Elena Élez, oncòloga mèdica i cap del grup de recerca de càncer colorectal de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron. Doctora Élez, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, li voldria preguntar quants anys fa vostè que es dedica a l'oncologia?
Doncs jo vaig acabar la residència el 2007, la qual cosa vol dir que em dedico a l'oncologia des del 2003, ja fa uns quants anys.
Déu-n'hi-do, sí. És un més de 20 anys. Què li semblen aquestes dades que explicàvem ara d'aquest percentatge de professionals que es dediquen a l'oncologia i que estan cremats?
Sí, de fet, la dada no sorprèn perquè nosaltres hem estat directament implicats en alguns d'aquests treballs. Val a dir que és cert que la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, també l'americana, van intentar posar aquest problema damunt la taula ja fa temps, des de l'any 2014, que és quan es va fer la primera enquesta, 2017, perdó, i el fet és que nosaltres aquí a Espanya també ho vam reproduir, les dades són exactament les mateixes, i això és particularment freqüent en metges joves, sobretot metges que estan en les primeres etapes de formació. Això tampoc és sorprenent perquè potser és quan es té menys experiència i es tenen menys eines per fer front doncs, a temes del dia a dia que poden ser més complexes, no? L'informar determinades notícies, conflictes que poden haver, això sobretot a les àrees d'urgències, no? És a dir, que no és estrany que en aquest punt és quan hi hagi més descensís i quan comença a aparèixer el burnout, que això és molt important, no? Pensem en el burnout com, no?, aquest síndrome d'esgotament, però hi ha punts intermitjos i signes incipients que jo crec que és el que costa més veure. És a dir, que el primer pas és adonar-se que això pot estar passant.
D'entrada, si parlem dels oncòlegs, entenc que aquest percentatge és superior que en altres especialitats. Per què creu que passa més en aquest terreny, en el de l'oncologia?
Bé, l'oncologia és una àrea que és una especialitat molt vocacional. En una de les enquestes que van fer a la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, ja passada la pandèmia, sí que és cert que la dada era molt similar amb aquesta que ha presentat la ESMO, però que, per contra, el 80% tornaria a escollir l'especialitat. És a dir, que és una especialitat que és molt vocacional, però també és veritat que, a més de la complexitat en el tractament d'aquest tipus de pacient, la tecnificació, no?, que hem de saber una mica de tot, de recerca, biologia molecular, seleccionar els tractaments en base a aquests resultats, hi ha tot l'impacte emocional que té doncs, treballar amb pacients que en alguns casos tenen una situació de pobre pronòstic i que són malalts que veus durant molts anys. Aquesta és una altra qüestió, no?, que per sort les coses han millorat molt. Els pacients viuen, per sort, cada cop més tenen millor pronòstic i aleshores és inevitable establir un vincle emocional amb els pacients del seu entorn, no?, per tot el que vivim en la consulta en el dia a dia. Aleshores, jo crec que tot plegat, no?, sumat a una situació doncs, de tensionament sanitari, que això és ubicu a totes les especialitats, fa que sigui doncs, potser una mica més freqüent en el camp de l'oncologia, igual que altres especialitats que tracten amb aquest perfil de pacients que tenen situacions crítiques.
Segons la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, el 25% dels oncòlegs es planteja canviar de carrera per tot això que vostè ara explicava. Què es pot fer perquè no sigui així? És a dir, de quina manera s'hauria de treballar o quines mesures s'haurien d'aplicar perquè els que us dediqueu a això no patiu tant?
Sí, jo crec que, o sigui, més tenint en compte això, que la base és bona perquè és una especialitat molt vocacional i normalment qui fa oncologia és perquè vol fer oncologia. Aleshores, mesures, la primera jo crec que és aquesta que ha fet la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, també l'espanyola, que és posar de manifest que això està passant i que això existeix. I donar formació per identificar quan això pot començar a passar és molt important. D'entrada, incorporar-ho a l'itinerari formatiu dels metges, ja no només durant la residència, jo diria que també durant el grau de medicina és important començar a entrenar al personal sanitari en totes aquestes potencials situacions que poden arribar i de quina manera ho hem de gestionar, també des d'un punt de vista emocional, i que durant la residència hi hagi temps protegit per formar-se en aquest sentit. I igualment, un cop acaba la residència, ve la part posterior, no? Que no hi ha ningú que et supervisi com un tutor, no? Que això és important. Posteriorment també és important, jo crec, veure quines coses es poden implementar. De fet, la ESMO planteja coses senzilles, eh? Doncs, saber gestionar la feina que tenim, si en un moment donat veiem que és excessiva, comunicar-ho a qui s'hagi de comunicar, que tingui capacitat d'influència, tenir més formació en gestió del temps, no? En resolució de conflictes, és a dir, que hi ha una gran part important de formació que és important, però jo crec que de moment l'alerta i saber que això pot passar és molt important. De fet, el Col·legi de Metges de Barcelona ha treballat molt, molt també en aquest sentit.
Abans deia que era una coneguda del programa, perquè recordo que vam parlar, vostè va portar, per exemple, a Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, que és un d'aquests casos que deia vostè que després d'un tractament llarg, malauradament, la persona acaba morint, no?, quan es tracta d'oncologia mèdica. No sé si a vostè li ha arribat a passar alguna vegada, també, d'arribar a aquest punt de dir, ostres, no sé si m'he equivocat de carrera, o encara que no m'hagi equivocat, si m'està generant aquest estrès o aquest sentiment de que m'estic cremant i potser hauria de canviar d'especialitat.
Sí, o sigui, jo crec que el que has explicat és un cas molt, molt paradigmàtic, no? Un pacient jove, no? En el que, doncs, a més hi havia molta pressió mediàtica i pues que, per sort, doncs vam estar tractant durant 5 anys, és inevitable que durant un període de 5 anys desenvolupin lligams emocionals amb els pacients, eh? I de fet, crec que no faríem del tot bé la nostra feina si no tinguéssim cap mena de lligam emocional amb els malalts. Vull dir, la qüestió és que això ho puguem fer de manera sana. Bueno, dit això, sempre en algun punt un pensa això val la pena. A mi, sincerament, no m'ha passat mai pel cap el canviar d'especialitat. És una especialitat que m'agrada molt i crec que la immensa majoria d'oncòlegs ho viuen així. La qüestió és si arriba un punt en el que això pot arribar a afectar l'esfera personal, no? L'esfera familiar, que el burnout acostuma a estar associat a això. En aquest moment, doncs, un s'ha d'adonar que les coses no estan funcionant bé i que potser hi ha vegades que no és que s'hagi de deixar, senzillament hem de saber que ens està passant això i potser l'única cosa que es necessita és descansar. No? Per això crec que és molt important que hi hagi suport i que hi hagi recursos per poder identificar això el més aviat millor i tractar-ho el més aviat millor, perquè potser no cal deixar-ho. No? En aquest sentit, també l'ESMO que proposa això, treballa molt l'atracció i retenció de talent. No? Doncs cuidem a la gent. I com a talent ja no em refereixo només a gent que publiqui o que faci recerca, sinó tot metge que faci la seva tasca com l'ha de fer. No? Aquestes coses han de tenir el seu reconeixement i ens ajuda a tots. Sovint el major reconeixement ve de part dels pacients. Jo crec que pels pacients és pels que tirem més endavant, però no es tracta tampoc de tirar endavant, es tracta de que puguem fer tots la nostra feina bé, perquè això al final sempre tindrà un impacte molt positiu en el malalt. L'altre dia vam tenir, si em deixes que t'expliqui una anècdota, sí. El divendres de la setmana passada vam tenir una jornada de formació per pacients amb càncer colorectal al Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, i una de les xerrades l'impartia un pacient. Aleshores, el pacient ens deia, ell parlava doncs per tot, no? Havíem també personal sanitari que estàvem escoltant. Ell deia, és que quan ens heu de donar determinades notícies no podeu estar malament, perquè necessitem que aquell dia estigueu forts. Jo crec que aquest missatge és superimportant. La qüestió és que puguem estar-ho, no? I que sapiguem identificar quan podem no estar bé per poder estar un dia doncs, informant amb un pacient o donar el suport que hem de donar, perquè forma part de la nostra especialitat. És a dir, que jo diria més recursos per saber-lo identificar i tractar-lo de manera precoç.
Doncs és evident que alguna de les coses que ha explicat es podrien aplicar a moltes altres professions per evitar estar cremats, però també és evident que vostès treballen en un terreny que és molt més sensible en alguns moments. Doctora Elena Élez, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho també una vegada més.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a aquest problema.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Benvinguts a la selva, un nou territori indòmit per explorar. Cada tarda ens endinsarem en un món ple de criatures amb fam d'actualitat, d'entreteniment, de bona conversa i amb un bon toc d'humor.
A partir de dijous, a TV3 i a la plataforma 3Cat, La Selva, el nou programa de Xavier Grasset.
Cada tarda quedem a la selva.
I ara entrem al búnquer.
El cinturó de seguretat ha de romandre cordat si la llum ho indica.
És que, perdona, és que fas més veu de dona que moltes dones que conec. Eh? Per tant...
En cas d'evacuació, els punts lluminosos indiquen les sortides.
Fes-ho de les portes d'emergència.
En aquest avió hi ha 8 sortides d'emergència, situades a la part davantera de la cabina. 4 sobre les ales centrals i 2 portes a la part posterior de l'avió.
És la sensació!
El Búnquer, amb en Peggy, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Minuts per arribar a les 11 de la nit. Pas endavant de la llei que ha de regular la feina de les treballadores de cures i de la llar per millorar les seves condicions de seguretat i salut. La norma que entrarà en vigor el 2026 afecta un col·lectiu format majoritàriament per dones migrades. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quins són els canvis més destacats a la llei?
Doncs mira, el més important és que les famílies que contractin una treballadora domèstica, perquè fins ara ja era obligatori donar-les d'alta a la Seguretat Social, ara hauran de fer una avaluació de riscos laborals del seu lloc de treball. Si existís un risc greu o imminent, es regula el dret a paralitzar l'activitat sense perjudicar aquest treballador. Un altre aspecte, les empleades tindran dret a revisions mèdiques, periòdiques i voluntàries a la sanitat pública. Segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, es tracta d'una norma pionera que corregeix un greuge històric i que té el suport del sector i els sindicats i l'aval del Consell d'Estat.
Repara una discriminació histórica. No hay ninguna norma que haya dado este paso a pesar de haber ratificado el convenio 189 de la OIT. Y es una norma fruto del diálogo.
L'esperit de la norma sembla bo, però, com sempre, la gran pregunta és si realment se'n podran beneficiar totes les dones o la majoria que es dediquen a cures i neteja.
Doncs la veritat és que no, perquè la gran majoria en quedarà fora perquè treballen en negre. La radiografia a Catalunya és que de les 87.000 dones que s'hi dediquen, només cotitza una de cada tres. Per això, des de l'associació Amb Cura, d'Evelyn Juárez, alerta que no es podrà aplicar si abans no regularitza la situació de moltes treballadores que ara no tenen contracte. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Lo valoramos positivamente porque es un paso hacia adelante, pero la verdad es que la gran mayoría de mujeres que trabajan en el hogar y los cuidados pues están sin papeles. No se va a tomar en cuenta a la gran mayoría.
A més, aquesta norma del Ministeri de Treball també preveu un protocol d'actuació davant situacions de violència i assetjament del servei domèstic. La treballadora podrà extingir el contracte per causa justificada i tindrà dret a indemnitzacions. I també, important, podrà rebre formació en hores de feina i a domicili.
Molt bé, doncs seguim parlant d'una problemàtica social vinculada a l'economia i és que la demanda de lloguer està disparada. La causa sembla que podria ser l'entrada en vigor de les polítiques de preus que, malgrat tot, continuen pujant per falta d'oferta.
A Barcelona, per exemple, la demanda s'ha triplicat. De mitjana hi ha 350 persones interessades per cada habitatge i en alguns casos s'arriba als 2.700 demandants. Aquesta pressió en els lloguers també també és molt alta a Girona i Tarragona i una mica més moderada a Lleida. Pel que fa als preus, continuen pujant perquè hi ha molta més demanda que oferta. A la capital catalana, la mitjana és de gairebé 1.600 euros. És la segona més alta de l'Estat, després de la de les Illes, segons l'Observatori de la Fundació Lloguer Segur. El seu analista, Sergio Cardona, justifica també l'allau de demandes per aquest desajustament al mercat.
En Catalunya lo que hemos visto es que la oferta en estos últimos años ha caído de forma muy elevada. Por ejemplo, en Barcelona hemos pasado de 170.000 viviendas en alquiler en torno a 2019 a este año tener una previsión de viviendas de 112.000, 113.000.
Hem de tenir en compte que Catalunya és l'única comunitat on s'aplica el límit de preus que consta a la Llei d'Habitatge.
Moltes gràcies, Carme.
Bona nit.
La justícia europea ha multat Apple i l'obliga a tornar a Irlanda els més de 13.000 milions d'euros que li va concedir al país en avantatges fiscals. També confirma la sanció de més de 2.400 milions a Google per abús de posició dominant pel seu motor de comparació de productes. Ens ho explica des de Brussel·les Jordi Baró.
Hi havia expectació avui a Brussel·les per dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Apple i Google, i la Comissió Europea s'ha apuntat una doble victòria. És un aval a la mà dura dels últims anys contra els gegants tecnològics nord-americans, tant contra els avantatges fiscals com contra els abusos monopolístics. La justícia europea, per una banda, ha confirmat que Apple es va beneficiar durant més de dues dècades d'un tracte fiscal il·legal a Irlanda, que li va permetre pagar impostos artificialment baixos i que ara haurà d'abonar a Dublín 13.000 milions d'euros en impostos impagats. Brussel·les carrega encara contra la fiscalitat d'Irlanda i altres països, però reconeix que s'ha avançat. Margrethe Vestager, eurocomissària de competència.
És molt important mostrar als contribuents europeus que de tant en tant es pot fer justícia fiscal, i penso que això és molt, molt important. Mostra als contribuents que hi pot haver justícia i mostra a les grans empreses que no estan per sobre de la llei.
L'altra victòria que s'ha apuntat Brussel·les és contra Google en un dels casos d'abús de posició dominant. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha confirmat la multa de 2.400 milions contra la multinacional per afavorir el seu propi servei de comparar productes Google Shopping.
I avui la ministra María Jesús Montero ha tornat a portar al Consell de Ministres l'anomenada senda d'estabilitat amb els mateixos objectius de dèficit i deute que fa dos mesos, quan el PP, Vox i Junts hi van votar en contra al Congrés dels Diputats. La responsable d'Hisenda ha avisat els de Feijó que si tornen a votar-hi en contra, els principals perjudicats seran les comunitats autònomes, la majoria governades pel PP. Madrid, Àngels Lafuente.
Amb el vistiplau del Consell de Ministres, l'elaboració dels pressupostos torna a començar després que el juliol el Congrés i votés en contra. El sostre de despesa aprovat és el mateix que aleshores, perquè, segons María Jesús Montero, la proposta de l'executiu espanyol és difícil de millorar. Defensa que tant els governs autonòmics com els ajuntaments tindran més marge fiscal per finançar els seus serveis públics que els que ofereixen els actuals pressupostos. Per tant, adverteix el PP que si es manté en el no, les comunitats, la majoria governades pels populars, s'hauran d'estrènyer més el cinturó.
Si el Partido Popular y algún otro grupo político vota en contra de esta senda, estará obligando a hacer un ajuste de 6.600 millones en los dos próximos años a comunidades autónomas y de 4.950 millones a les entitats locals.
Montero ha criticat exclusivament el Partit Popular i no ha mencionat Junts, que el juliol també va votar en contra del sostre de despesa. I és que el vot dels independentistes és necessari per tirar endavant els pressupostos del 2025. L'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés, però fons de la Moncloa asseguren que si no s'aprova, en cap cas provocarien un avançament electoral. Cal apuntar que el Consell de Ministres també ha anomenat subgovernadora del Banc d'Espanya Soledad Núñez, que des del 2018 era membre del Consell de Govern i de la Comissió Executiva de l'entitat. El PP ha rebutjat participar en aquest nomenament.
Catalunya nit.
L'actor Jeffrey Rush rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya.
Guanyador d'un Òscar presentarà Sitges dins de la secció oficial de competició la seva última pel·lícula, The Rule of Jenny Penn. i la pel·lícula que obrirà el certamen serà Presents, de Steven Soderbergh, director de títols com Traffic o Ocean's Eleven, i que serà a Sitges també per presentar el seu últim film. El cineasta Alexander Aja també serà present al festival per rebre el premi Màquina del Temps i per presentar el seu darrer film Nunca te sueltes, un conte sobrenatural amb Hall Berry que tancarà el certamen. Àngel Sala, director del festival, elogia la figura del director francès.
Una carrera que va a revolucionar el cinema francès de gènere, però després també va aconseguir algo molt complicat, que és triomfar en el cinema fantàstic a Hollywood. Alexandre Aja, uno de los nostres.
El Festival de Sitges es farà del 3 al 13 d'octubre.
Gràcies, Òscar. I l'actriu Emma Vilarasau es va resistir a doblar Casa en Flames al castellà. La protagonista de l'èxit cinematogràfic de l'estiu ha defensat la versió original dels films en les llengües oficials de l'Estat. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Bueno, els actors va haver un moment que ens volíem com plantar i de dir no, no, que la vegin subtitulada, no? Però Netflix va ser implacable i no, la volia doblada. Però jo crec que aquesta és una de les coses que ens hauríem de plantejar. Són llengües oficials, el gallec, l'euskera i el català, o no ho són? I si ho són, a l'Estat espanyol, que es puguin veure en versió original.
L'actriu tornarà a interpretar Un matrimoni de Boston 19 anys després, ara a la Sala Villarroel. Què feu quan mireu un quadre? Intenteu entendre'l, busqueu l'opinió dels experts o simplement no sabeu com posar-vos-hi? La veterana escriptora i periodista cultural Mercè Ibars ens proposa atrevir-nos a connectar amb les obres d'art sense complexos ni idees preestablertes. Ho explica l'assaig titulat No pensis, mira, que acaba de publicar, també en castellà, a Anagrama. Avui n'ha parlat amb la Montse Mas.
Quan ens plantem davant d'una obra d'art, sigui en un museu, una galeria o al carrer, primer de tot cal mirar, afirma Mercè Ibars.
És que miri, d'entrada miri. Miri l'obra i estableixi una relació, o no, perquè no hi ha cap obligació. I les després pensi. No dic de no pensar, sinó que primer el més interessant és mirar. Tal com vivim i tal com l'art està santificat d'alguna manera, doncs és el que menys fem.
I proposa seguir una sèrie de passos, com un exercici gairebé gimnàstic.
D'entrada, mira, no pensis, descriu. Llavors, tanca els ulls i aleshores mira si això per dintre et diu alguna cosa. Incís, si no et diu res, obre els ulls i te'n vas. Però si alguna cosa et diu, o et toca, o hi penses, o sents, doncs aleshores torna a obrir els ulls, te'l tornes a mirar, i tens l'ocasió de comprovar si realment hi ha un diàleg amb aquella obra.
L'espectador, diu Ibars, s'ha d'abstreure de qualsevol cosa que el vulgui influir i ha de buscar una relació directa amb l'obra d'art, com qui fa un amic.
I torno a dir, com amb l'amor i amb l'amistat, no és obligada. Com és natural, els museus, galeries i tothom que fa propostes culturals, la seva obligació és difondre-les i dir que són meravelloses. Estem colonitzats per la promoció. No hi ha espai en els mitjans per a la crítica d'art.
Finalment, l'escriptora admet que adoptar aquesta actitud no és fàcil i requereix pràctica, però assegura que serveix per a tot, també per anar per la vida.
Si ets conscient del que mires i el valor que té la teva mirada, miraries també doncs, el comportament públic de les autoritats o de qualsevol persona. L'art és perillós, sí, perquè et pot ensenyar moltes coses.
I Edicions del Periscopi publica en català el llibre Caps de serp, de l'escriptor i periodista nord-americà Patrick Radin Keefe, sobre el cas real d'una xarxa que explotava immigrants indocumentats a Nova York. Tot i que el va publicar fa 15 anys, l'autor considera que és una problemàtica totalment vigent. Òscar Callau.
Sí, Radin Keefe relata al llibre la complexa investigació de l'FBI que, després d'una dècada, va permetre desarticular una xarxa de contraband de persones dirigida per la germana Ping, una carismàtica àvia xinesa que des d'un petit bazar de Chinatown controlava un negoci il·legal multimilionari. Caps de serp també fa la crònica de la complexa economia submergida que explotava els immigrants sense papers, una xacra del tot atemporal. La història de la immigració és una història que es repeteix una vegada i una altra. Els debats polítics, les diferents posicions que la gent té sobre la qüestió tornen un cop i un altre. Així que, en cert sentit, la història de la gent que desesperadament intenta marxar d'un país arriscant les seves vides per construir-se un futur millor en un altre país, això és sempre una cosa ben actual. L'edició catalana de Caps de Serp l'ha traduït Ricard Gil. En castellà l'ha editat Reservoir Books.
I així hem arribat al moment David Guzmán, que avui ens vol parlar del nou revival nostàlgic dels 90.
Hi ha una malaltia que ens persegueix per terra, mar i núvol i que, malgrat l'arrel grega, en realitat la paraula és un invent del segle XVII. La famosa nostàlgia, que, com sabem, ve de nostos, que vol dir retorn, i el sufix àlgia, que vol dir dolor, és a dir, el dolor de retornar, o de vegades, com a l'Odissea, el dolor de no saber si tornaràs. El passat és un lloc al qual, en principi, no podem tornar, però en el nostre present hem convertit en nostàlgic tota mena de fenòmens evocatius. És nostàlgic un anunci de Suchard, nostàlgic una samarreta de Naranjito i, nostàlgics, uns pantalons de campana, encara que no hagin marxat mai del tot. El sexapil de la nostàlgia és tan potent que ha acabat fagocitada pel màrqueting i avui no hi ha botiga ni centre comercial que no acumuli gadgets, samarretes i jocs de taula consagrats al record dels anys 60, 70 o 80. Però com que els 80 estan hiperexplotats, ara toca l'enèsim revival dels 90, que van des d'una sitcom a Netflix, aquells meravellosos 90, el documental de la revista Vogue amb belles glòries de l'època, el retorn de les grans bandes al Britpop, amb nous concerts de Pulp, de Blur i ara Oasis, la reinvenció, l'estètica grunge i suma i segueix. Aquests dies el periodista Rob Harvila publica el llibre Los 90 en 90 canciones, un assaig volgudament nostàlgic amb noms com Sinead O'Connor, Nirvana o les Spice Girls. Aquest ritme cremarà en tants cartutxos que acabarà sent nostàlgic al Mundial de Sud-àfrica, que és el 2010. Fa un temps associàvem la noció de nostàlgia a una poètica retro, com de Càmera Super 8, un passat que fins i tot involucrava els avis i que apel·lava a un imaginari d'infantesa compartit. Hem passat de les fotos en sèpia a mirar plats bruts cantant Wannabe. I el pitjor és que hem regalat els records al mercat i ara el mercat fabrica nostàlgies com qui dissenya la temporada tardor-hivern.
Doncs ara farem una pausa per la publicitat i tornarem de seguida per saber quin temps ens espera demà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Senyeres als cims, als carrers, als balcons, com a capes, a les solapes, senyeres arreu. Moltes senyeres, però amb un significat propi per cadascú. Perquè sota la senyera hi cabem totes i tots. Una història feta de milions d'històries personals que s'acaben trobant en un mateix cor. Gran i obert, orgullós de ser plural. Molts catalans i catalanes, una sola Catalunya. Molts cors, un sol batec. Diada Nacional de Catalunya 2024. Generalitat de Catalunya.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
La matinada de dimarts a dimecres, el món mirarà cap als Estats Units.
Kamala Harris contra Donald Trump.
Seguiu el debat de candidats a la presidència dels Estats Units en directe a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I look forward to debating
her, by the way. Des de Filadèlfia, amb Francesc Garriga per explicar-nos el que no es veurà per la càmera.
Des de Barcelona, amb Ricard Ostrell i una taula d'anàlisi amb Antoni Bassas, Núria Ribó i Laia Balcells per posar context al cara a cara més esperat.
Dimecres a partir de les 3 de la matinada, debat de candidats a la presidència dels Estats Units a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Podrà Trump debilitar Harris com va fer Biden? O Harris farà trontollar la confiança de Trump?
Seguiu amb nosaltres un debat que pot decidir no només el futur dels Estats Units.
D'aquelles casualitats de la vida, justament avui que hem parlat de Pau Donés i de Jarabe de Palo, la Gemma Puig, que tria ella aquestes cançons i que jo no sé quines són fins que arriba aquest moment del programa, doncs mira, surt amb el Depende. I puc intuir que potser no ens explicarà què farà demà. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Sí que ho sembla una mica, que és en plan... No sé què farà demà. No, és el Depende de Jarabe de Palo perquè depèn d'on ens situem, on estiguem aquest dia de la diada.
Ah, d'acord,
d'acord. Un temps o un altre, mullaré. Diré exactament on tindrem el temps. Per exemple, si anem a les comarques de Ponent, doncs tindrem un dia estable, amb sol al matí i amb alguns núvols a la tarda. El mateix podríem dir cap a les comarques del Camp de Tarragona i l'Ebre. En canvi, cap al Pirineu tindrem un matí més estable i a la tarda sí que hi poden haver alguns núvols i algun ruixat fins i tot, vessant nord. A les comarques de Girona és on el temps pot ser més insegur, al matí no tant, però sí a la tarda amb algun ruixat, i a les comarques de Barcelona, sobretot litoral i perlitoral, doncs aquí al matí alguna gota, poqueta cosa, i al vespre un altre cop. Durant tot el dia no vol dir que plogui, sinó que tindríem alguns ruixats. Per tant, d'aquí la cançó de Depende.
Sí, és un depèn valent, eh? Perquè jo pensava, mira, em dirà Depende, depèn, i ja us ho trobareu.
No,
és un depèn valent i molt ben explicat. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit i demà ens tornem a escoltar.
Bona nit. Depende.